Mazón, que torni ja la seva acta com a diputat. Arribem així a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a Ivetres Ràdio quan siguin les 10.
Més informació a ivetresnotícies.com. Un any amb tu.
Xiu xiu, el xiu xiuig que arriba a tothom.
Doncs tan segona hora de xiu xiu amb Miqui Fiol al control tècnic i amb un duet que ara el sentíem xiu xiuejar, que normalment mos visita a final de setmana, però avui no podien esperar i mos han donat una gran sorpresa amb la seva presència. I ells són...
Naneus i Naina d'Anam Fent.
Com anam?
Com va? Mos hem plantat avui aquí en dimarts.
I que, per què deu ara que esteu dient...
Estem xiuejant sobre el guió de lo que hem de contar.
Ah, jo pensava que teníeu secrets.
No, bueno secrets sempre n'hi ha. Clar que sí. A més, siguin tan amigues, algo ja.
No, no tenim cap secret per xiu-xiu.
Ah, no? És a dir, xiu-xiu, clar.
Perquè xiu-xiu ho sap tot.
De fet, secrets se desvetllaran dissabte, aquest dissabte, perquè gravarem... sobre xiu-xius i secrets i misteris i coses així.
En sa jefa.
Amb sa jefa, que avui no
és. En sa jefa.
Sí.
És a dir, aquest dissabte, se publica el capítol o
no, se grava. Si tot va bé sobre roda, se publica diumenge.
Amem, i de quina exclusiva, mos heu donat, heu de fer qualque pregunta que li fareu, qualcuna pregunta impertinent que li fareu a Inés Mateu, que és la reina.
Bueno, a lo millor se li demanarà una mica si hi ha hagut qualque convidat de xiu-xiu que... que no ha acabat de funcionar molt.
Qui
és
la persona més desagradable que ha passat per xiu-xiu?
Algú que hagi decepcionat una mica com és en persona respecte a com pareixia, que era...
Seria increïble que fos en Xavi Oliver, aquesta persona. Si la resposta és en Xavi Oliver, flipam.
La resposta serà Xavi Oliver, segurament.
I també se comentaran un poc xiu-xius de el mundillo.
Digue'm, de coses que han passat
des d'un dia, un poc així de comunicació, de gent de
home,
xarxes, de periodisme...
Home, és que ha freqüentat premis, gales de premis,
clar,
ha freqüentat moltes coses. Per tant, nosaltres hem de volem indagar fins al darrer centímetre.
Sí, nosaltres també contrem coses que ens han passat a nosaltres.
Ah, és a dir, que sigui com un spin-off de xiu-xiu.
Sí, més o manco, però...
no ho podríem haver dit millor, és així.
Però sota la titularitat de les gran anem fent.
Bueno, les grans...
Sí. Bé. És un featuring, és un featuring. Els featuring sempre han funcionat molt bé, eh?
Featuring, B2B...
Mira tu en Pitbull.
B2B.
Quasi tots són featurings i tots han anat beníssim. I de...
Totalment, no?
Aquí
totalment.
Acabem en Shakira, històric.
Per exemple, no? Un On de Flor,
en
On de Flor
en
Jennifer López. Jo crec que en Pitbull té featuring en tot.
Jo ara mateix no l'ubic, però...
Li falta m'anant fent, però per això vendran nines dissabte.
No, ah, som gran fan d'en Pitbull.
Anaves a dir, per això vendran Pitbull.
Bueno, és que això encara et sorpresa.
Si en Pitbull no sap català, no ve.
Cancel·lat.
Per molt Pitbull que sigui, ha de xerrar català.
Molt bé, amén, que m'ho anem passant per dir. Normalment, vosaltres veniu amb un nom d'una dona que voleu reivindicar. Amén, avui, quina protagonista duim?
Mira, Xavi, avui venim amb una dona que, com us agrada dir nosaltres, és històric de la cultura d'Espanya, que també és una dona que ha estat en un escenari més de mig segle i que al mateix temps ha sabut colar-se dins les cases de tothom. I no només això, sinó que també ha traspassat els memes i les xarxes socials. I és que avui venim a xerrar de Gemma Cuervo.
Mama, quiero ser artista. Oh, mama, ser protagonista. Con fieles o harapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Mama, quiero ser famosa.
Gemma Cuervo, que a més, desgraciadament, mos va deixar fa molt poc, va néixer dia 22 de setembre de 1936 a Barcelona. És verge, que sempre sabeu que mos agrada comentar el tema horòscop, i en el seu cas encaixa bastant, i si no, nosaltres ho fem encaixar, perquè és verge, si tenim amor, per la constància, per la disciplina, per una manera de fer les coses molt rigorosa i molt, així com era ella, de... correcta.
Sí.
De totes formes, la seva història no va començar tampoc així superfàcil. De petita va viure a prop de les conseqüències de la Guerra Civil, recordem, va néixer el 1936. perquè en aquesta guerra va perdre son pare. Dins aquest context complicat també hi havia una cosa que li venia de família i que li va marcar sa vida, que era l'amor per l'art. Des de nina ja tenia aquesta espècie de crida cap al teatre i ella mateixa ho explicava amb una frase molt clara, que jo vaig néixer amb esverí del teatre i a partir d'aquí tot el que va fer va anar encaminant cap a on, bueno, tot el seu recorregut.
Mm-hmm. Ella va estudiar cant, ballet, interpretació i va començar a formar-se d'una manera molt completa, com se feia abans, que era tocant una mica de tot i no només centrant-se en una única cosa, fins que va arribar al seu debut professional l'any 1959 en l'obra Harvey, dirigida per Adolfo Marsillac. I aquí va començar una carrera llarguíssima que ha durat, afortunadament, per la cultura del nostre país moltíssims anys fins ara. Xerram de més de 80 obres de teatre, més de 40 pel·lícules i desenes de personatges a la televisió. Però més enllà d'aquestes xifres, el que més destaca és com entenia ella aquest ofici.
Ah, sí, perdoneu, 80 obres de teatre i 40 pel·lícules, desenes de personatges de la... Clar, increïble.
A mi me sorprèn això de quantes pel·lícules i coses poden arribar a fer actrius de teatre. Sí. Que dius, quan els hi dona temps? Sí. Quan, és que en fan 3 en un any, dius, però... Quan no,
bueno, al final, vacances. Si comences de molt jove, tens la sort de poder tenir una carrera molt llarga i que te duri molts anys i tals, i ets una persona tan reconeguda com era ella, en Gemma, a lo millor altres perfils una mica més desconeguts no fan tant, però realment ella, bueno, com ara vos seguirem explicant, és una persona molt icònica.
I més com que moltes d'elles els feia de forma simultània, com passa també molts d'actors que amb una sola obra de teatre no pots viure. Per tant, has de fer moltes, fer dobles funcions i has
de... A la vegada fer pel·lícules.
Exacte, o sigui, que has de fer com moltes coses a la vegada per poder sobreviure d'aquesta professió.
I que hagi aguantat tant d'anys, des de ben joveneta fins a pràcticament que va morir.
Sí, sí.
Per ella, igualment, actuar no era només interpretar un paper, era construir un personatge des de dins, com gairebé crear una persona nova. Donava molta importància a la part emocional i humana dels personatges i al mateix temps tenia una filosofia molt clara, que això mos encanta a Aina i a mi, que és saber separar molt la feina i la vida. Ella deia que no s'enduia els personatges a casa i que acabava una funció i era el moment de donar-li un beso al personatge i se n'anava. D'aquesta manera, com que pareix que li va permetre mantenir-se durant tant d'anys sense cremar-se. Mm-hmm. No?
És una cosa molt important, ja, siguis actriu, siguis cantant, supos que en aquest punt encara més perquè és una feina molt visible i molt que te carrer molt d'energia... Però també en general, és una cosa que molta gent no sap fer, separar la feina, separar la vida, fer feina quan toca fer feina i després l'altre, disfrutar i viure i no viure per fer feina.
I quants actors i actrius hi ha que els personatges se'ls ha menjat?
També.
I no, això que diu na Gemma Cuervo, bé, que na Gemma Cuervo és preciós, de dir, quan s'acaba la funció, la meva relació amb aquest personatge, li faig una besada i adéu. És a dir, m'ha agradat molt, sí.
Sí, és una passada. I, a més, amb el seu marit, amb Fernando Guillén, va crear la seva pròpia companyia de teatre. És a dir, no només actuava, sinó que també impulsava projectes i duia el teatre arreu.
I tota aquesta trajectòria brutal de muntats d'escenaris, per molta gent, el seu gran salt a la popularitat va arribar quan va passar a la televisió i aquí és impossible no xerrar de la mítica Aquí no hay quien viva.
Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no... Aquí no, aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz.
Me despierto cada día en medio de un huracán.
Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no.
Aquí no, 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 no. La casa sobre mi se derrumba. Al portero no le puedo... Aquí no, aquí en viva, i mitiquíssima.
L'heu vista?
Sí.
Jo he de confessar que no, eh?
No.
Jo,
ets la sèrie de la meva infància, tio. És molt fort.
Ara ja vos confessaré una cosa. A veure, ha estat una sèrie molt criticada per molta gent, però bé, jo, tant més... Jo, amb un germà, m'ho agradava tant, quan érem petits, que, clar, la feien de nit, i nosaltres érem molt petits. I mos dormíem, perquè la feien molt tard. I llavors posaven, no sé com dir, cinta adhesiva, selen els ulls... Jo ara feia un picó, però tenim l'anècdota, per mantenir els ulls oberts i veure aquesta sèrie de com us agradava.
Però jo crec que Aquí no hay quien viva no ha estat tan criticada. Jo crec que ha estat
la
més... La que s'avecina l'han criticada molt més. Jo crec que Aquí no hay quien viva se considera com a millor sèrie.
Com més de cul.
I han vellit més o manco bé per... quant d'anys que fa que té, realment.
És molt guai veure d'Aquí no hay quien viva com a tots els personatges, com se veien en aquell moment, és que han sortit fins i tot treballs de fi de grau, que jo això m'encanta, que per Twitter, com se reflecteix la societat espanyola en aquesta sèrie, no? Perquè apareixen uns homosexuals que comencen a sortir de l'armari en aquell moment, tres dones majors que són com les que van veient com a tot el que passa a l'edifici, i també una parella com a supercostumbrista, en Paloma i en... Bueno, sí. És que jo soc molt fan, jo gravava els episodis
amb
això que sí. Se podien gravar, no sé, la TDT, bueno, en fi.
Sí, bé, però bé, que si no has seguit la sèrie, segur que tothom ha vist un capítol. Sí.
Exacte, l'ubic en el Manco Quina Quien Viva, i perdoneu, ja, és que sou molt fan de Quina Quien Viva, si voleu veure una cosa molt interessant, a YouTube posau com se grabó a Quina Quien Viva, i vos surt com un documental fet de com se gravava la sèrie. I vos allà i diuen lo que cobraven, i que feien, gravaven moltíssimes hores, però bé, ara ja...
Sí, els creadors estan molt enfadats, de fet, com en la cadena, varen tenir molt de problemes també en certa cadena de supermercats, però bé, perquè també ficaven molta publicitat d'aquesta de product placement amb Carrefour.
Ah!
Apareixien de sobte amb una bossa del Carrefour en tot primer plano, bueno, increïbles.
Una sèrie
que jo, tot i que no l'he vista, per cert, té gran toc mallorquí o balear, perquè hi ha una Lluc Barrera, no?
Correcte.
Sí.
Que, clar, després d'aquí va començar també a desenvolupar molt la seva carrera.
Igual, para las desubicadas, Najima Cuervo Nostro formava part del trio de les supertacanyones, que els hi deien que era na Vicenta, ella, una dona major, innocent, un poc despistada, i amb una vida sentimental bastant desastre. Un personatge que, en teoria, podia ser secundari, però que gràcies a la seva manera d'interpretar-ho, el va compartir en un dels més estimats.
I la gràcia és que na Vicenta no només era ni se limitava a dir el que hi havia en el guió, sinó que hi havia molt de la seva manera de fer, dels seus gestos, de ritme, i això era així real, perquè en paraules de la pròpia directora va dir que s'inventaven un 90% de lo que se veia en pantalla. És a dir, que tant era així que durant la missió de la sèrie les tres dones majors havien de fer un anunci per la televisió i el director va cridar en els germans Caballero demanant-los com feien perquè s'aprenguessin el guió aquestes dones, perquè després realment no eren capaços de replicar les línies.
Improvisaven pràcticament tot.
En 90%.
Que bo, no ho sabia.
El 90%, sí.
És increïble.
També és un art, oh? Clar, sobre improvisar
sí,
un guió i tal, però bueno, supos que entre elles ja també devien ser amigues, se devien entendre tant que ja tiraven, i també si estaven acostumades a fer teatre, m'imagino que és algo que t'adona.
Jo pagaria tant de dobbers per veure les tomes falses d'aquesta sèrie, perquè, a més, clar, tu, com els altres personatges, com devien reaccionar a lo que deien aquestes senyores, que s'inventaven tot, és que no es creien ni una. És fantàstic.
I més que funcionàs tot també, perquè funcionava. Sí. I que, més, aquest trio funcionava superbé.
I com dèiem abans, això és el que la va fer única i que és això que és tan interessant que parlàvem, que és que aquesta sèrie se va emetre entre el 2003 i el 2006 i que avui encara continua tan viva, tot per els clips de TikTok, recopilacions a Instagram, gent jove que la descobreix ara, i na Vicenta s'ha convertit en un personatge que ha passat de la televisió a el món digital sense cap problema. És a dir, que na Gemma Cuervo ha connectat amb gent que ni tan sols havia nascut quan s'emetia la sèrie, i això és molt fort.
O sigui, nosaltres sí que havíem nascut, però, per exemple, tu has dit que era la sèrie de la teva infància, i nosaltres, entre 2003 i 2006, teníem entre un i 4 anys. És a dir, que tu ja quan la vares veure ja s'havia acabat d'emetre.
Sí, bé, també és vera que jo tinc un germà molt més gran que jo i, clar, me venia de xop, i després, quan tot d'una van començar la que s'ha vecina, jo també, o sigui, jo... Hi ha gent que ha crescut en poco yo i jo he crescut per gent aquí no hay quien viva i la que s'ha vecina, però... Sí, i a més també hi havia com a companys de l'escola que també la miraven, o sigui, sent que va ser molt de la nostra...
Jo, el meu cercle no
va arribar.
No.
I es fixa't una cosa, és a dir, de l'èxit que té, que es diu que s'ha recuperat TikTok, recopilacions a Instagram, i a Netflix estan totes les temporades, tots els capítols, i tot. Un germà l'ha vist sencer una altra vegada.
I s'encarreguen de penjar clips a TikTok perquè la gent faci estalls en ses veus. Per exemple, jo no sé si heu vist aquest que és supermític de Vicenta. Tu has entendido algo? Perquè hi ha com una part on els expliquen algo i tal, i ella diu, no sé, bé, ara no me'n record, però bé, que...
No, com regular.
Regular. Sí, bé, és que són fantàstiques. Idò, això, com a cadares final, també Netflix intenta recuperar com amb aquesta cosa nostàlgica. També totes estan molt nostàlgiques darrerament, no? Però que s'hagi recuperat aquesta sèrie està molt guai també per veure personatges com ella.
I abans d'això, na Gemma Cuervo igualment ja havia fet molta televisió de sa d'abans, programes com Estudio 1 o Gran Teatro, on el teatre se feia per televisió. i aquella època en què la gent se seia a casa per veure obres teatrals com si fossin una funció en directe. Com ara hi ve tres que retreuen en Xes Fortesa, sí, una de Xes Fortesa, doncs sí, pues lo mateix de Gemma Cuervo. I això també explica molt el tipus de triu que era molt formada, molt de taules, molt d'ofici i marcada per aquest món del teatre.
Tu lado, mi futuro será dorado, ya no tengo miedo del pasado, está en el fondo de mi copa de Sauvignon Blanc.
Idò.
I quan ja ho tenia tot fet, encara va deixar moments que expliquen perfectament qui era. Un dels més recents va ser la seva reaparició sorpresa del programa de La Revuelta amb David Broncano. Va ser la seva filla, Ana Cayetana Guillén Cuervo, qui la va dur a l'escenari sense que ningú s'ho esperàs.
I que va ser un moment molt sonat, va funcionar moltes xarxes i va ser un moment molt, molt emotiu, el recordem.
Gemma, que alegria verte, eh?
Gràcies.
Bueno, 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 cuidao, cuidao.
Cuidao, cuidao.
Si damos un momento más, empieza a dar vueltas sobre sí misma.
Exactamente, exactamente.
Perdona.
Ya está, ¿no? Que estás aquí con tu público y es una emoción enorme, ¿no?
Yo no puedo dejaros.
No puedo
dejaros. No puedo dejaros.
Que és perquè la tribu estava molt emocionada i molt contenta d'estar sobre un escenari i, com deia ella, amb el seu públic.
Amb el seu públic i amb la seva filla, que també és com a guapo, que li ha passat també aquesta professió de l'actriu i tal, la sa filla, que, no sé, com a guapo que al final aquesta fos la seva darrera aparició i que en aquesta aparició també va passar una cosa bastant poc habitual avui en dia i que no sé si pareixia ja com una premonició de que la gent pensava que... podria ser de les seves darreres aparicions i és que, com m'han sentit, tot el públic se va posar a aplaudir-la i tothom se va posar dret durant una bona estona, que és una emoció d'aquestes que se recorden més en el teatre que a la televisió. Només varen ser uns minuts, però varen bastar per veure el respecte i l'estima que la gent li té o li tenien a Gemma Cuervo, que en més de 90 anys encara generava aquests sentiments i generava totalment això en el públic.
Poc abans de morir, que ja m'ho han fet spoiler abans, però va deixar un darrer missatge, una carta publicada a xarxes socials dirigida a joves i també no tan joves. No era una lliçó, tampoc un discurs moral, però era més aviat una reflexió molt seva. Explicava que ningú neix sabent sa pare o mare, que tots improvisen, s'equivoquen i que fan el que poden. I demanava una cosa molt simple, que era estimar-los i entendre'ls. Ben guapo.
Wow. Home, si és un missatge que pot deixar les generacions que venen, és preciós, que tinguis aquest poder d'audiència i de dir això, precisament.
Que ha volgut dir això com a les seves darreres paraules.
Sí,
bueno,
sí,
un missatge d'estimar i d'entendre la gent i un poc d'empatia, que bueno, sempre fa falta.
Acompanyat aquest text també d'unes fotos com a d'ell amb els seus fills, com en l'estiu, no sé, és preciós com a... aquesta història.
Sí, Gemma Cuervo finalment ha mort en 91 anys, però mos deixa una trajectòria enorme i sobretot una manera d'entendre l'ofici basada més en la passió, la disciplina i la humanitat, que contrasta també bastant amb altres perfils que vos hem duit altres setmanes de persones realment que amb històries de trius o cantants molt tortuoses, que ho han passat molt malament, que han viscut molt per la feina, i aquí pues, ella mos deixa aquesta altra mirada, i en el final això és el que fa que qualcú passi de ser una actriu més a convertir-se en una icona com Gemma Cuervo.
Totalment, i de fet, de qualque manera, troc que ha estat una carrera que jo me satisfà com a consumidor de lo que ha fet, perquè, clar, de molt jove, després, a 91 anys mort, en tota s'estima, deixant aquest missatge, aquest legat, aquestes sèries icòniques, i, bueno, Gemma Cuervo, que és una persona prou estimada, i sobretot que ha sabut captivar en el públic de pràcticament totes les edats. Escoltau, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies,
a vosaltres, per aquest espai fantàstic i xerrar d'aquesta dona, fantàstic.
Clar, i després passa una cosa aquí.
Ui,
què passa?
I és que dissabte teniu, repetim, en Inés en el vostre programa.
Una altra dona fantàstica.
Anem fent, una altra dona fantàstica.
Una altra dona fantàstica.
Vos imagineu que dia duix en Inés, és aquesta secció? Seria com un metaxiu-xiu.
Oh, uaaah!
Avui l'Oriol no mos està escoltant, ho podem fer, perquè passa temporada.
El darrer de tots, vinga, mos comprometem aquí a dues nines. I a veure quina cara, però no li hem d'enviar guió.
Jo passaré el guió.
Molt bé.
M'encantarà.
I però mos heu de fer com a... digueu-mos qualcunes cançons així.
Clar,
que
jo vos ho passaré tot.
Mos heu de filtrar informació, algo així divertit.
Jo veuré com descobriu tota la biografia de Mateu, perquè no sé jo...
Ho podrem fer. 100%.
Sí, home, bueno. Ella és...
Ah, bueno, vendrà en el podcast, li feien totes les preguntes.
Clar, clar, tenen tots els contactes, elles.
Sí, totalment.
Nosaltres molt de xiu-xiu, molt de xiu-xiu, però elles en realitat és que tenen...
Farem crida de tots.
Ah, aixecaran el telèfon.
Sí.
Hombre.
Molt bé.
Sí, que se prepari l'entorn de Nines Mateu.
Escolta, que se prepari l'entorn de Nines Mateu. I en el teu propi programa t'acaben de declarar la guerra se n'han fent.
No, la guerra no.
No, el amor, claro.
El amor.
No
a la guerra. Moltes gràcies per venir, que vagi bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Mi nombre luciría como un sol con guiños caprichosos de león. Y un buen día tomé la decisión de llevar hasta el fin mi vocación. Y dispuesta al martirio por mi fe, estas cuatro palabras pronuncié. Mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Con pieles o harapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa. Oh, mamá, ser la más hermosa. Firmar talonarios y en el escenario pisar a diario al
fondo. TV3 Radio es entretenimiento.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Ja sabeu que en aquest programa, de tant en tant, mos agrada fer una mirada al passat.
Que ballet quan eres jove.
I avui, a Nostàlgia, ses mentires.
Ai, la mentida. És just, de vegades, dir mentides? És possible que tots els éssers humans n'hagin dit qualque vegada en la seva vida? És injusta la mentida? Per ventura tan injusta com necessària? Qui és qui per dir que la mentida és cosa bruta si la mentida ha salvat vides i gestionat qualque disputa?
Hola, Sana Lluïsa de Magaluf, i la veritat que quan era petita me diuen que jo deia moltes mentides. Jo el que record és que no volia que m'arranyassin, que no volia que me castigassin i deia mentides que no se creia ningú, però per evitar càstigs o per evitar que m'arranyassin. Després de més gran, jo no m'agrada dir mentides, no en dic, diria que no en dic, o gairebé mai. De vegades puc ometre alguna informació en una afirmació, no dic tota la veritat, però mentir no m'agrada i no ho sap fer. però de petita m'apareix que feia molt.
Mentiras quedan a por ti, te llegan siempre por detrás. Mentiras que están siempre ahí.
Ai, ses mitges veritats. Aquestes són perilloses, eh?
Tu en dius moltes de mentides, Jordi?
Jo diré que també dic mitges veritats.
Sí.
Moltes vegades, sí.
Clar, ho demanàvem al principi. Són justes i necessàries?
Home, jo crec que necessàries sempre. Sempre són que alguna mentira que sigui poca coseta. Sempre va bé.
Sí, eh?
Perquè,
per tant,
com me queda que...
Ets un mentider.
No, un mentider no, però com me queda aquest vestit? Pues, mo mare, te queda beníssim. Ara mo mare me'n matarà perquè no estarà escoltant.
No.
Aquestes coses, no? Aquestes coses petites que, mira, que no sí. Fa falta tampoc.
Exacte.
Ser massa sincer, també és terrible.
Clar, perquè quan passa una mitja veritat a una mentida, la definició de mentida és clara, eh? Asserció feta conscientment contra la veritat. Hi ha gent que n'és molta, de mentidera, i se'ls coneix com a mentiders compulsius. I quan això passa, deim que diu més mentides que una llebre no fa bots. I bé, la mentida està molt relacionada amb un sentiment, que ara mos ho explicarà en Bernat de Palma, i és el sentiment de la culpa.
Hola, com anem? I de petit, sí, record que jo tenia cara de bon lot. Per tant, tots els professors, monitors de l'escola, me tenien com a per un bon lot. I ho era, però sempre que passava alguna cosa jo estava involucrat, era com a, que m'exculpava per la meva forma de ser i això, però n'era de culpable a vegades.
Vos haver-te conegut, no tinc res que retreure't sols ni un mot, tot lo que junts hem viscut.
No cal... Ara en Jordi passa pena perquè ha dit que de tant en tant a sa mare li diu qualque mentida.
Sí, però a més ho he dit amb els temes de roba, que ha estat lleig, i he de dir que no vull dir que passi. Era un exemple, és el primer exemple.
No em vull més, Jordi.
Era el primer exemple.
Torna-me a començar. Va,
molt bé.
Amem. No, que no em vull més, perquè ara te sap greu que ta mare t'hagi sentit.
I jo li hagi dit això, però ja està. No el veure. Ja
exacte,
està.
No el veure.
Era una mentira que jo li dic això. Que aquí...
Jo, Jordi, me sap molt greu, però per mi ho estàs complicant una mica més. És a dir,
sí,
tu,
sí, ja està.
Per si sé qualque gent que s'ha perdut. Ta mare ha dit, tu has dit, a vegades dic qualque mentida, com per exemple, dir-li a qualcú que li quedi un vestit quan m'ho demana. Quan a vegades no és cas.
Exacte. I jo he fet la broma de dir, mo mare te queda beníssim.
Exacte.
Però no volia jo fer aquesta... O sigui, era un exemple que se m'ha corregut en el moment i no era una realitat.
Exacte, ja has fet com una, has dit una mentida, és una mentida.
Exacte, ja està. Podem deixar aquí, Xavi. Pot continuar.
Et desig que et vagi bé, és nou horitzó.
Bueno, és que clar, després de la mentida, com explicava en Bernat ara, pot venir la culpa. Oh, en Jordi també ha estat un cas aquí en directe, i però és que la culpa té molta força, eh? Perquè nosaltres podem escapar del càstig, però mai de la culpa. En Bernat ara m'ho explicava, que ell defugia del càstig, però ell havia dit una mentida, i bueno, l'exculpaven perquè en realitat no el podien culpar. Però tot i que gràcies a la mentida mos deslliurem del càstig, la culpa sempre mos assenyalarà. I si no som tan bons mentiders, mos podrien arribar a plegar. I si mos apleguen, què passa? Mira, ja ho sabeu, això mateix, crim i càstig.
He de dir que jo, de gran, no són gens mentidera. No dic mentides. Vos he de dir que, com a anècdota, quan era petita, vaig dir una mentida a mon pare. Jo volia jugar amb figurites, que eren d'aquelles... figuretes que pegaves en sa mà, et giraves, bé, nosaltres li deien figurites, i li vaig dir a mon pare que ses monges m'havien demanat un dos bes, poques, per no sé quin material, i era mentida, era per anar a comprar figurites. La qüestió és que mon pare se va enterar i em va fer estar ajornada en el portal de la nostra tenda una bona estona. Vol dir que i tothom va dir, que ha fet aquesta nina, que ha fet aquesta nina, res. Me pareix que me va quedar marcat per la vida i vaig dir, pues, vaig les mentides.
A través de mis orejas discutiendo a pleno grito. El demonio a mi derecha y a la izquierda un angelito. Demasiado cerca. destino. Yo no sé si mis zapatos durarán todo el camino. Nunca pido nada a cambio, eso es algo que he aprendido.
Xavi, tu, tu com ho dus això de ser mentida? Tu ets mentider?
No, no gaire.
No gaire?
No. No.
Segur?
Segur.
I ara, ara te faré la pregunta que te volia fer.
Però podria estar dient una mentida, ara.
També... mira, que intel·ligent. No, ara te faré la pregunta que volia fer-te de veres. Tu, avui que no hi és, has mentit qualque vegada a la nostra cap.
En Inés?
En Inés Mateu. Tu li has dit qualque mentida, en Inés Mateu?
És a dir, estan insinuant que és possible que jo, Xavi Oliver, li pugui arribar a dir una mentida a en Inés Mateu.
Tu dus, ja dus un temps, així, així.
Sí.
I qualque vegada pot ser passat.
Ui.
No ho sé, eh?
No, ara...
Me fa mal sa panxa, no puc venir avui.
No, això no ho faria mai. No, jo he vingut amb febre en aquest programa, eh?
Pa, sí? Per,
no, perquè jo he volgut. No.
Està molt bé, està bé.
No, a mi, i no, ni, no, no he dit mai cap mentida. És que m'ho duim tan bé. M'ho duim bé, m'ho duim bé. No, no necessari.
Bé, no, no necessari.
No, sí, sí, m'ho duim les coses com són i... I jo crec que també és un poc la idea de tot això, no?
Dir... Home, si no, això no funcionaria.
No, exactament.
Aquest programa no funcionaria.
No, exactament. Nosaltres som com una petita família.
Exacte.
I tu m'ho has dit mai, qualque mentida?
Pues quan m'ha fet entrevista de... No t'imagines? Vaig, ara... vaig dir que era periodista i realment no m'he trencat dit això. No, no m'he res. No,
ah, sí,
no
per cert, ara que ho dius. Ara que ho dius. Això de
ara
que...
ja puc confessar.
Sí. Està molt bé, però bueno, ara sentia una Margalida, ella és de Solla, i explicava precisament això, que un dia va dir una mentida, son pare la va plegar, i el càstig va ser de tal magnitud que no va tornar a dir mentides pues mai més. Coses que també poden passar. Però bueno, com dèiem, arran de les mentides també podem gestionar veritats o disputes. I amb una mentida... també se pot saber una veritat. És a dir, amb una mentida vol saber una veritat. I això se diu d'aquella persona que diu una mentida per provocar en una altra la de l'aclaració d'una cosa que és vera. Això, Jordi, ho has entès?
No.
És a dir, jo te dic una mentida... No, no, jo te diria una mentida... I mi aquí te vols anar contra el tant ni quantes. Se compixa de rialles perquè per mi tampoc. És a dir, jo te dic una mentida per provocar que tu diguis una cosa que és vera. És a dir, per exemple...
Val, sí.
Per exemple, tu dius que... que has vist un cotxe vermell molt ràpid, que jo m'agrada molt.
Mm.
I jo te dic... Sí, jo també el vaig veure, aquest cotxe. I jo sé que, tu és que el que dius és mentida.
Mm.
Per tant, tu, amb aquesta declaració, jo cert que tu me diguis que és impossible i que jo sí que vaig veure aquest cotxe, però tu no. Per tant, sóc jo que t'estàs dient la veritat. Com ho veus això, Jordi? Ho ens sonat o no?
No.
Miqui Fiones contra el tècnic... No. Sí, va que sí, però no, no. Sí. Jo, crec que... jo no estic gaire convençut de lo que cap de dia, també volia dir.
O sigui, estudia una mentira per provocar la mentida de l'altre.
No, per provocar la veritat.
Val.
Perquè està immers en una mentida, les declaracions que ha fetes. Ho deixem anar?
Sí.
Teresa Tous, bon tuiri.
Mai he estat una persona molt mentidera. De fet, no dic mentides. M'agradaria a vegades saber dir mentides perquè crec que a vegades són necessaris. Perdoneu per aquest comentari, però és vera que a vegades, per exemple, no me fa ganes d'anar a un lloc. Pues m'agradaria poder dir una mentida. Me fa mal el cap, no me trob bé. Però ni tan sol pens tant, ni me ve de gust fer aquestes coses. M'agradaria saber dir més mentides. Crec que soc una persona massa transparent i tot a vegades perquè dic les coses abans de pensar-les. I les mentides s'han de pensar molt si les has de dir bé. Així que, no, llevat d'això, ara veure que dic una mentira molt recurrent, que és, per exemple, me criden les meves amigues, per on ets? I jo, ja vinc, que estic aparcant. I potser m'estic maquillant i preparant per aparcar això, perquè sóc una tardona més que mentidera. Però llevat d'això, també qualque vegada mon pare i ma mare, perdoneu-me, però també si me sentiu, a vegades vos em deia mentides de quina hora es tornava a ser verbenes. Però res més, si tornava a l'estre li deia l'estre, només havia sumat 3 hores més, no massa més.
Tinc punts de llibre per fixar-me el pensament. Sóc el costum d'un animal de cos present. I encara penso la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar.
Mentida pura, pecat etern. Qui diu mentida se'n va a l'infern. Jordi, què em penses d'aquesta... d'això?
tots anirem a l'infern.
Exacte, exacte, tots. Tots som pecadors i anirem a l'infern.
Sí, sí.
Però bueno, Jordi, tu deies que també tenies coses a dir envers els temes, les festes populars, i que en qualque moment també havies dit qualque mentida. Mentida.
Mm. Sí. Mem.
Estem entre nosaltres.
Estem entre nosaltres, mem. Jo és veritat que en tema de quina hora has arribat, no de mentides, però a l'hora... Quant has begut? Quanta aigua has begut?
Exacte.
Em deia menys de la que era, perquè no m'havia hidratat del tot bé.
Però també això és una mentida que a vegades se veu.
Vull també, dir. Sí.
És a dir, si t'has passat de la ratxa, ho notarien.
Sí, segurament, i ho notaven. I no passa res.
Bé, són mentides. També mentides i mentides.
Sí, exactament. Sí. Per cert, men, tot aquest embull que hem tingut abans, dius que això està definit.
Exactament, no. És el cove moll, surt això mateix. Quan diuen, amb una mentida vol saber una veritat, se diu de la persona que diu una mentida per provocar una altra declaració d'una cosa que és vera. Això és definició del cove moll, vull dir, no m'ho he inventat jo. Però bé, Jordi, anem per feines, perquè, com deia, mentida pura, pecat etern. Qui diu mentida et se'n va a l'infern. I això se diu com a protesta contra qualcú quan aquest diu una mentida evident. I això és el que diuen aquells que són una mica més incrèduls, més ingenus, aquells que no són tan mentiders, aquells que de la mentida en són víctima i que quan ho intenten deixar de dir mentides no en saben dir. I això me l'expliquen a Carme Ferrer de Formentera.
Bon dia. Avui va de mentida sa cosa. Bueno, jo la veritat, no, mentida, no. Som més aviat molt crèdula, sempre me'ls estan empassant allò. De petit, el meu germà, que em porta 2 anys jugant, sempre em feia viure per ses parets, i un dia em va tenir més de mitja hora per allí dins un munt de pedres buscant que deia que li havia caigut una copina de genoll. I jo... tan tonta, per allí buscant i plorant, i quan me va veure prou desesperada em va dir, no, és que és una broma. I com aquesta, doncs cada dia me'n feia una. I jo no escarmentava mai, sempre estava igual. I de grossa, doncs igualment. Jo dic que si dic una mentida, en seguida me la veuen a sa cara, així que m'agradaria a vegades saber-ne dir, però no em surten ses mentides, la veritat és que no. Jo te dic, més aviat me'ls empassen allò, que jo no, crec que no sóc mentidera. Vinga, hasta luego, adéu.
Molt bé, heu sentit això, gent que no sap dir mentides, que més incrèdula i que se'ls en passa una mica més. Però bé, jo, Miqui Fiola en el control tècnic, ara ha arribat un punt important d'aquest programa. Possiblement, diríem, el moment més important de la carrera radiofònica d'en Jordi Suárez. I per això te demano que en aquesta hora llevis la música, perquè amb aquest silenci radiofònic, amb aquest blanc, en Jordi s'ha d'encomanar qualcú i dir unes paraules.
Exacte.
Què ha estat, Jordi? Explica-ho.
Jo avui m'he equivocat. He dit una mentida en directe i vull demanar disculpes a ma mare perquè era un exemple, no era una realitat, i així, vull demanar disculpes públiques a través d'aquest micròfon.
I pels oients que s'acaben d'incorporar, si...
xerraven de ses mentides.
Sí.
T'ha de tornar a explicar això.
Sí, però molt breument.
Xerraven de ses mentides, i jo he dit que hi ha mentides que estan bé, com per exemple dir-li a ta mare que li queda bé una peça de roba. Era un exemple. I ha prescut que jo li deia això a ma mare.
Exacte.
Però realment no ho faig.
Però per què demanes disculpes ara?
Perquè jo, clar, ma mare escolta aquest programa. I jo he rebut un missatge. He rebut un missatge mentre aquesta transmissió que deia 5 lletres.
Sí.
Te mat.
Si deim mentides, Jordi...
Si deim mentides hi ha conseqüències.
I si deim veritats, a vegades també.
Por la manera en que me mira, y yo pensaba que tu cuerpo era blave.
Bé, fins aquí aquest recital de veritats i mitges mentides o grans veritats, que són grans mentides, no ho sé. En qualsevol cas i sempre, ara faim una saturada per sa publicitat i de d'una tornam amb més xiu-xiu.
Yo sé cuando tú piques, ya no me trago tu mentira, por la manera en que la diste, por la manera en que me mira.
muy poquita ropa. Tu cuerpo me da miedo y tu mirada peligrosa, pero no sabes mentir, no me seas mentirosa.
Letras Radio As, actualidad.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Xiu, xiu.
Bon dia tot el dia. Som en Tomé Bastaric de Falanich. I voldria dedicar una cançó a el meu net Tomeu, que ha fet 3 mesos. La cançó que li podríeu posar en el programa Xiu Xiu podria ser Paf, el drac màgic. Moltes gràcies.
Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
Ja sabeu que mos encanta sentir les vostres dedicatòries, que ja sabeu que mos podeu fer arribar amb un àudio en el 646-934501, 646-934501, però clar, rebent les dedicatòries, les posam, evidentment, i mos encanta, però ha arribat el moment de pujar a l'avió de l'estudi d'IB3 Ràdio i partir a visitar qualque amic del programa que viu a fora de Balears.
I avui viatjam a la costa del Mar Negre, una ciutat que amaga un dels tresors d'or més importants de la història antiga. Aquesta ciutat és també la capital marítima del seu país. De fet, és considerat el resort estival de l'est gràcies al seu ambient i platges quilomètriques.
Avui, a Llencs pel món, Varna, Bulgària. I allà és la ballarina Mar Bastard, ella és de Palma. Benvinguda a Xiu Xiu.
Hola, bon vespre.
Com anem? Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, moltes gràcies. Qui són la... Bueno, a quina hora és allà?
Igual, igual.
A la mateixa hora, molt bé. I què hi fas a Varna?
Pues soc ballarina de companyia estatal d'aquí.
Molt bé. I com vas arribar fins allà?
I no, després d'estudiar molt i de ballar molt, vaig fer una audició i me van agafar. I me van donar contracte per quedar allà.
Molt bé. I quin tipus de ball fas?
Dansa clàssica.
Ah, dansa clàssica.
Ballet.
I deu ser molt competitiu, no?, tot aquest món.
Sí, la veritat és que sí, que és molt competitiu, és un món complicat.
Ja ho pot ben dir. Clar, ets de Palma, de quin any ets? Mar?
Del 2001.
Ah, 2001, molt bé. És a dir, per tant, vas pegar de Palma directament a Varna...
No, vaig estar 2 anys visquent a Nova York, també.
Ah, Nova York, també. I te va agradar?
Sí, moltíssim. Moltíssim. Dues ciutats molt diferents.
Clar.
Varna i Nova York.
Ja ho crec, 2 anys a Nova York. A quina part de Nova York eres?
A Manhattan.
A Manhattan. Uau, ja, clar, i si ets ballarina, imagina que t'agraden els musicals...
Sí, 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 varen ser 2 anys molt instructius, molt divertits.
Clar, ja pot ben dir. Enyores la gran ciutat?
Un poquet, però va ser també... Varen ser 2 anys necessaris, però ja me varen cansar després.
Mm-hmm. I fas comptes tornar qualque vegada?
A Nova York a visitar només.
Mm. Clar, no sé com és el teu dia a dia com a ballarina a Varna, Bulgària. Com és? Me l'expliques?
Idò, i tenim assajos des de matins... Depèn de lo que estiguem treballant més o menys, depèn de si estiguem preparant alguna funció propera o si tenim algun ballet nou preparant, doncs són unes hores diferents. També depèn dels papers que he de treballar, pues tinc més hores o menys, o necessit que hi hagi més gent, o puc estar més tota sola, i depèn dels meus horaris, després vaig a dinar i torno una altra vegada al teatre al vespre, o per actuar o per seguir assajant.
Uau, és a dir, que estàs tot el dia, pràcticament.
Sí, sí. Estàs molt dedicat.
Totalment. I paga la pena? Vull dir, la dansa està ben valorada en aquest país?
En els països de l'est, sí, la veritat és que és una pena que no estigui més valorada o puestos més a prop, perquè me n'he d'anar molt enfora per dedicar-m'hi, però allà se valora molt i a mi sí que me val molt la pena perquè s'ha aconseguit el somni.
Totalment. De fet, ara que diu que està molt ben valorada, la ballarina Francesca Busquets, que si no vaig malament és a Sant Petersburg, ella mos diu que allà les ballarines de ballet són pràcticament com estrelles de futbol, que en el supermercat fins i tot la gent s'atura, se fa fotos amb elles, és a dir, que és increïble. No sé si passa una mica el mateix.
A Bulgària no és tan fort perquè Rússia se considera com el país principal per ballet, i a Bulgària no passa tant, però es veu que estem ben reconeguts els artistes del teatre, l'òpera i el ballet, se mos té molt en compte i se mos cuida molt i se mos té molt de pressi a la ciutat.
Totalment, i imagina que deus estar feliç, i abans ho has dit que era un somni fins i tot, és a dir, he assolit el somni.
Clar. Clar, clar, és que no tothom ho aconsegueix. Te passes molt d'anys preparant-te, intentant-ho, i no tothom ho pot aconseguir dedicar-s'hi professionalment i viure d'això.
Molt bé, és fantàstic. Com vas començar? És a dir, en quin moment vas professionalitzar? És a dir, que ja t'hi guanyaves la vida.
Idò, després de Nova York vaig acabar, o ja a una escola vaig acabar, i vaig començar a fer audicions, perquè és el que s'ha de fer per aconseguir una feina. Que són un poc les entrevistes de feina per nosaltres, són les audicions, i doncs vaig tenir molta, molta sort, perquè quasi la primera que vaig fer me van agafar, i des de llavors sap.
Perquè és un món molt competitiu, entenc que t'agafin a la primera és una cosa excepcional.
Sí, 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 és una cosa excepcional, vaig tenir molta sort que just en el lloc on vaig anar estaven cercant gent, perquè a vegades vas a llocs que no cercen gent, i jo li esquadrava molt bé el que cercaven. I vaig tenir aquesta sort, que no sempre se té.
Totalment. I has aconseguit fer una xarxa d'amistats, una xarxa social que te sostengui en qualsevol moment també allà a Bulgària? Perquè imagina que aquest món tan competitiu, bueno, que t'hi passes tantes hores...
Clar, clar que sí. És a dir, he tingut molta sort perquè en aquesta companyia hi ha molta gent internacional i no he hagut d'aprendre massa l'idioma perquè, déu-n'hi-do. Però som molta gent internacional de la mateixa edat i tinc una xarxa d'amics molt, molt especial. A més, després la gent se'n va, però tothom torna i tenim cultures diferents, així que està molt bé.
O sigui que l'anglès és l'idioma principal, no?, que xerrau.
Entenc. Sí, sí, l'anglès és pràcticament l'idioma principal. Tenim molta sort que molts dels italians també tenen l'espanyol i xerrar molt de castellà, però sí, l'anglès l'has de tenir a mà.
Totalment. I com és la cultura búlgara?
Molt diferent.
Clar.
Són bastant més tancats. No els agrada tant sortir com a nosaltres, a veure el sol. Els hiverns són durs.
Sí, ja ho crec que deu fer fred. I deu neu també arreu.
Sí. La veritat és que fa fred.
És a dir, però allò que menja, que mengen, per exemple? I no sé quina hora sopen.
No, en aquest sentit no són tan diferents a nosaltres, no són com altres països. És vera que no, potser no sopen tan tard com nosaltres, però el 8 i mitja 9 poden estar sopant. No ha de ser les 6 i mitja 7. I el que mengen tenen allà moltes carns especiades i poca cosa més.
És a dir, molta carn, imagino.
Sí, sí. Són molt de carn. Tenen formatges també molt bons.
Però si per lo que mos dius, intuesc, Marc, que quan vens aquí deus arrasar.
Sí, sí. És a dir, com es menjar de Mallorca i de casa enlloc.
Totalment. Quin és el repte més gran d'ençà que vius a Bulgària?
El repte més gran... Viure fora ja és un repte.
Clar.
Viure fora de la família i dels amics ja és un repte. I professionalment, pues, segurament, aguantar els tours llargs que he de fer ha estat un repte. Les gires de 2 mesos i mig fora d'aturar són un repte.
Perquè viatges molt?
Moltíssim no, però viatjant bastant. És a dir, cada any fèiem 2-3 tours, gires, i un d'ells sol ser bastant llarg. És a dir, ara, de fet, n'he acabat un de 2 mesos i mig per Anglaterra.
Wow. Wow. Ah, o sigui, feies gira internacional.
Sí, bé, hem estat més a Europa. No hem sortit d'Europa. És a dir, he anat a Suïssa, a Xipre, a Grècia, a Itàlia... A Espanya no venim, tristament.
Tristament, si no, imagina't, si no haguéssiu per Mallorca seria
si
fantàstic.
No, estaria encantada.
Totalment. Quins són els teus objectius, Mar, a curt i llarg termini?
Ara seguir ballant molt. Sempre. I m'agradaria molt poder venir a una companyia que estigués un poc més a prop de casa.
Ah, això t'agradaries i en un futur no gaire llunyà, no?
Sí, perquè ho s'enyora molt.
Beníssim. I quin consell donaries a altres joves que vulguin seguir el mateix camí?
Que no se rendesquin mai, que ho segueixin intentant. Ja. Que se pot.
Que bé, això bé, són paraules esperançadores. Mar Bastard, ella és de ballarina de dansa clàssica, i ara te farem el test de llencs pel món. D'acord?
Sí. D'acord.
Bé, primer de tot, quin és el preu d'un cafè?
Allà?
Sí.
O aquí?
A Barna.
A Barna.
Ara, és que ara hem canviat la moneda.
Ah, justament. Bueno,
justament,
però...
doncs ho dic en la moneda d'abans.
Sí, va beníssim.
En la moneda d'abans era uns 60 leves.
I això equival a quant d'euros, aproximadament?
A 50 cèntims.
Ah,
ostres.
Així mateix.
Hi ha diferència. Quin menjar de Balears t'enduries a una maleta plena?
Sobrassada.
Quina expressió d'allà et sa que... Qual que expressió d'allà que t'agradi?
Dobre.
Dobre. Que, això què vol dir?
Què vol dir?
Que és com un vale.
Entes?
És com un okay.
Està bé.
Està bé.
Dobre. Que com que
m'ho
diuen
molt.
És útil. És útil. I la darrera és el primer que fas quan arribes a casa de visita?
Menjar pa amb oli.
I
abraçar tots els meus.
Clar, això és el més important. Però abans d'acomiadar-te, t'han de fer les preguntes de rigor.
I t'enyores?
T'enyores?
Sí, molt.
Què és el que més enyores d'aquí?
A la meva família. I les meves amigues, el menjar, la mà, el sol, moltes coses.
I ben sovint?
Sempre que puc, però no és lo sovint que m'agradaria.
Clar, imagina que te deuen demanar un compromís que... Poc a poc. Es cap de setmana els den lliure o també balles?
No, també ballam.
També balleu.
Déu-n'hi-do. Sí, solen tenir els dilluns lliures.
Clar, bé, els dilluns. Imagina, quina feinada. Bé, més una altra pregunta de rigor.
Però hi tornaràs?
Tornaràs?
Cap a Barna o cap aquí?
No, cap a Mallorca.
Ah, sempre.
Sempre, eh?
Em faig comptes, sí.
Em fas comptes? Idò, beníssim.
Sí, sí.
Idò que bé, escolta...
Sempre serà a casa.
Exactament. Idò, estan contents de sentir que és talent, tot i que se'n vagi per desenvolupar-se una mica, vol tornar perquè, a cap i a la fi, com dius tu, això és casa, ella és la Mar Bastard, és ballarina de dansa clàssica, és a Barna, Bulgària. Mar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit. I quan venguis, Mar, vendràs en persona aquí a l'estudi i m'ho explicaràs com ha anat l'experiència.
Clar que sí.
Molt bé, Ida, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Adéu, bona nit. Adéu.
Ida, Jordi.
Molt
amb
bé.
Això arribem a xiu-xiu número 352. Com ho veus?
Són xiu-xius.
Són xiu-xius, eh?
Són xiu-xius aquí. Quantes anècdotes, quantes xiu-xius, quant de tot.
Quantes mentides han dit avui,
quantes
eh?
Quantes mentides.
Moltíssimes gràcies per ser-hi, Jordi. Moltes gràcies, Miqui Fiolens, control tècnic. I moltes gràcies a vosaltres que hi sou. Demà, nines, tornes aquí. I nosaltres res, partim. Fins demà a les 8 i 4 minuts. Que vagi bé.
Que me la robin. Jo no vull fer feina, vull viure descuento. We'll be right back.
haga usted el favor, el televisor no es palabra santa, son más bien mentiras, hierba mala conocida. Machistas y feministas, negros racistas, el tren a fondo se acaba la vía, hierba mala conocida. Colores se aclaran con el tiempo.